Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Continua la investigació sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacoi, en el qual va morir un jove de 18 anys. Aquestes darreres hores hem sabut que l'immoble construït l'any 1900 mai no havia passat una inspecció tècnica d'edificis. Recordem que els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar aquesta revisió. Miquel Oliveres, el bala de Manacoi.
A veure si hi havia s'informe s'aïta, no? Que és per saber veure si totes les cases de més de 30 anys tenen la obligació de fer i en principi no mos consta que així s'hagi enviat.
Pel que fa a les causes de l'esfondrament, la hipòtesi principal que en aquests moments agafa més força és que les vigues que aguantaven la coberta i que estaven insertades a un mur de càrrega de marès s'haurien descalçat com a conseqüència de la humitat acumulada durant els anys i haurien afectat la pedra fins a fer-la poc sòlida. La tragèdia ha passat en plenes festes de Sant Antoni i alterarà avui el desenvolupament del protocol amb la introducció de senyals de dol. És divendres, dia 16 de gener. I ha passat la primera nit a la presó l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any.
La jutgessa titulada la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma l'ha enviat a la presó de manera provisional després de prendre la declaració. L'home va ser detingut dilluns per l'assassinat que presumptament va cometre el febrer de 2025.
I els pescadors de les Balears aturaran dilluns per protestar contra les noves obligacions de control per part de la Unió Europea.
Segons el sector, aquestes normatives posen en risc la viabilitat de la flota artesanal i perjudiquen la seguretat i la qualitat del producte.
També pel que fa a un altre col·lectiu, el dels pagesos, la patronal Assaja Balears s'afegeix a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat la darrera setmana del mes de gener.
L'acte central serà dijous, dia 29, protesten contra el Tractat de Lliure Comerç Mercosur i les retallades dels fons de la PAC, la Política Agrària Comuna.
I el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca creu que la construcció de xalets de luxe s'ha disparat en els darrers anys ha tocat sostre.
El Col·legi constata, però, un canvi de tendència el 2025, quan s'han vist més pisos que xalets. A Mallorca ha augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous.
Aquestes dades es donen a conèixer en plena crisi de l'habitatge. Menorca avui estan pendents del desnonament d'una família vulnerable, la d'Assumpción Cintas.
De moment no han trobat solucions. La comissió judicial té previst avui migdia fer-los fora del pis de Maó on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama.
I avui és el dissabte de Sant Antoni. Molts de pobles de Mallorca, com Sa Pobla, Muro, Pollença, Manacoi i Artà, celebren aquesta festivitat.
Els més matiners són els d'Artà. A les 9 del matí, la comitiva sortirà de Cal Obrer per fer l'acte amb els balls dels dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble.
Durant l'informatiu matí d'avui serem en directe en una jornada en què sembla que el temps respectarà les celebracions. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, efectivament. Avui encara jornada de tranquil·litat, ambient més assolellat en alguns punts de Mallorca i també de les Pitiuses, interval de núvols baixos en el cas de Menorca i arribada de núvols alts durant el dia. Ara és cert que començàvem la jornada amb algunes boires, però pensant que al llarg del matí s'han d'anar esveint. Ara bé, la situació, com deien, canvia a partir de demà amb l'arribada d'algunes precipitacions. Ja aquesta matinada podrien començar a afectar el sector de les Pitiuses i demà matí entrant pel ponent i mitjorn de Mallorca. En aquests indrets s'ha activat l'avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia per precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en una hora. És cert que aquestes pluges sembla que podrien afectar més en aquesta zona, però pensant que al llarg del dia tindran recorregut també altres indrets de Mallorca. De fet, al capvespre la precipitació podria ser més bé general. A Menorca hi podria fer menor presència. Diumenge no faria nada. Així, per tant, avui encara jornada de tranquil·litat amb temperatures suaus, poc canvis, registres de 16 a 18. Demà sí que esperam algunes precipitacions.
I pel que fa als esports, el Mallorca ha tancat el seu primer fitxatge del mercat convidat d'hivern, Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, es tracta de Justin Kalumba, que ja ha arribat a l'illa i ha passat la revisió mèdica. El jugador de 21 anys arriba lliure de l'Angers, de la primera divisió de França, i juga d'extrem esquerrà. Avui el club espera fer oficial aquest primer fitxatge. I també en futbol, a la Copa del Rei, a nit es classificaren el Barça i el València. El Barça va guanyar per 0-2 el Racing de Santander i el València pel mateix resultat 0-2 al Burgos.
Són ara les 7 i 5 minuts. En Joan Jiménez, el control tècnic, i Antoni Escanillas, Caterina Bany, Cristina Bausà i Teresa Tous. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Plora la mort del jove de 18 anys per l'esfondrament de l'habitatge on dormia la matinada de dijous. La consternació ha pujat de to en les darreres hores quan s'ha confirmat que l'immoble antic de l'any 1900, segons el cadastre, i ubicat a la barriada del Barracà, no ha passat la inspecció tècnica d'edificis. Tots els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar aquesta revisió per garantir que l'estat de conservació no suposi cap perill estructural. La tragèdia en plenes festes de Sant Antoni alterarà avui el desenvolupament del protocol amb la introducció de senyals de dol avui, també la façana de l'Ajuntament, i penjarà un llaç negre.
Després del tràgic col·lapse, la casa de planta baixa i primer pis continua avui precintada. Segons l'Ajuntament, no consta al registre municipal cap sol·licitud de llicència ni cap documentació relativa a l'estat de conservació de la casa. Ho ha confirmat el batle Miquel Oliver, qui assegura que l'Ajuntament no té evidència documental sobre la inspecció. Així ho han traslladat a la jutgessa que investiga el cas arran del requeriment de la documentació.
A veure si hi havia s'informe seguit, no? Tens per saber veure si totes les cases de més de 30 anys tenen la obligació de fer, i en principi no mos consta que així s'hagi enviat.
Tampoc no figura que la casa del carrer de Sant Francesc número 6 hagi sol·licitat cap permís per fer una reforma estructural o de la teulada, que pogués fer pensar que a través d'aquesta intervenció els tècnics municipals comptessin com a passada la inspecció. Davant el risc que presenta l'edifici sinistrat, el batle confirma que és una inspecció complicada que s'ha de fer amb moltes mesures de precaució.
La visita ha estat molt ocular i utilitzant tecnologia, en aquest cas un dron, per veure en quina situació se trobava. S'ha decidit que mentre no se puguin fer tasques d'apuntalament i també anar fent feina amb una empresa especialitzada, no tenim possibilitat d'accedir-hi.
La hipòtesi tècnica que cobra més força com una de les causes és que les bigues que aguantaven la coberta i que estaven insertades a un mur de càrrega de marès s'haurien descalçat pels anys acumulats d'humitat i que haurien afectat la pedra fins a fer-la poc sòlida. I mentre el germà petit de la víctima de 12 anys, recordem que en el moment de la caiguda del sostre dormia en una llitera inferior, ja ha estat donat d'alta, han conegut que el consistori manacorí ha ofert un habitatge temporal a la família. El cert és que gràcies als veïns i als serveis d'emergència s'ha pogut rescatar ràpidament el petit.
Ma mare viu aquí i avui de matí, de veure les 5 de matí, ha sentit un estruendo, que per així ja de tot.
Fue algo muy rápido. Escuchamos un ruido fuerte y a la madre pues gritar auxilio, auxilio, mis hijos que se habían quedado atrapados.
I com dèiem, avui el dol per la pèrdua marcarà els actes d'aquest dissabte de Sant Antoni. De fet, a nit, centenars de persones se sumaren a un altre minut de silenci. Un silenci que es trencava amb aquests aplaudiments que ara escoltau a l'auditorium just abans d'un dels actes previstos dins el programa de festes, l'obra del Joaquín.
Sí, perquè hem de recordar que el jove mort, Miguel Ángel Flórez, era membre de la banda de música de Manacor i, precisament, la subdirectora de l'agrupació musical, Antònia Bassa, l'ha recordat així.
Miguel Ángel era un jove molt energètic, que feia 2-3 anys que s'havia incorporat a la banda i mordeixen un buit molt gros. Nosaltres, des de la banda, no hi ha paraules i el que farem, intentarem seguir en l'activitat d'això, encara que seran moments difícils.
És per això que avui els músics de la banda no sonaran les peces tradicionals en moments tan importants com la colcada cap a completes. A més, els dimonis no ballaran davant l'Ajuntament ni tampoc pujaran a la sala al migdia. Per tant, enguany no es donarà la imatge del moment en què el dimoni gros s'asseu a la cadira del batle ni saluda des de la balconada. Toni Gomila és el president del patronat de Sant Antoni.
per la colteada, com hem dit, aquesta persona era integrant de la banda de música. La banda de música, tot el camí de la colteada, no tocarà les peces tradicionals de sempre, sinó que simplement farà un redoble de tambors fins que arribem a l'iglesi. Són les mostres de dol.
Per saber la darrera hora d'aquesta tragèdia, a les 8 parlarem amb el batlle de Manacor, Miquel Oliver.
I a banda de successos com aquest, el Col·legi Oficial d'Aparelladors i d'Arquitectes Tècnics de Mallorca insisteix en la importància d'avisar un especialista si es detecten fissures en un habitatge, especialment si es tracta d'edificis antics.
El seu president, Luis Alfonso de León, ha recordat que precisament a Manacor ja hi ha implantades les inspeccions tècniques d'edificis per prevenir aquest tipus d'accidents. Recomana als propietaris d'habitatges de més de 50 anys que siguin especialment prudents i avisin un tècnic tan bon punt detectin qualsevol anomalia.
Lo que tienen que hacer los propietarios es ser muy precavidos y en el momento en que detecten cualquier problema, sobre todo estructural, avisar a un técnico y que inspeccione su vivienda. Las casas cuando se caen avisan.
I recorda que sotmetre's a aquestes inspeccions no es tracta només d'un impost que s'ha de pagar, sinó que és una mesura preventiva per garantir que no existeixen problemes estructurals greus com pot haver passat en el cas de Manacor.
Precisament un altre indret de les Balears, a Maó, hem sabut que afronten en els pròxims 4 mesos una revisió massiva del seu parc mobiliari. Tots els edificis de més de 30 anys han de passar la inspecció tècnica abans de dia 3 de maig. Exel Camarasa.
Parlem de prop de 9.500 edificis. El cost de la inspecció pot anar aproximadament dels 200 als 1.000 euros, segons els casos. El consistori adverteix que no presentar la IT dins termini, tot i que està disposat a ser flexible, pot suposar multes d'entre 600 i 6.000 euros. Els col·legis d'arquitectes i aparelladors diuen que el sector està preparat, però demanen planificació. El batlle de Mo és Héctor Pons.
Tots els edificis de més de 30 anys han de passar aquesta inspecció, que té un objectiu molt clar, que es garantís la seguretat de les persones que hi viuen. Suposa un esforç, ara. Tenim un termini, es veu que l'Ajuntament serà flexible, l'aplicació d'aquest termini, però necessitem fer aquesta revisió per evitar que hi pugui haver certs accidents.
Precisament al carrer Anselm Clavé es va produir un esfondrament el passat mes de novembre, un cas que ha posat el focus en la seguretat estructural.
I presó provisional per l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any. Així ho ha ordenat la jutgessa titular de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma després de prendre-li declaració aquest dijous. L'home ha passat a disposició judicial després que dilluns va ser detingut per l'assassinat que presumptament va cometre el mes de febrer del 2025.
La víctima de 27 anys hauria mort asfixiada per la mà de l'home segons els resultats de l'autòpsia i investigacions posteriors que desmentiren la hipòtesi primera que apuntaven que la dona va morir per una sobredosi. Tant el detingut, de 42 anys, com la dona, estaven dins del sistema Biogen, el sistema de seguiment integral de casos de violència de gènere, però per parelles anteriors. No hi havia hagut denúncies durant la seva relació. El Ministeri d'Igualtat va confirmar dimarts que comptabilitzava el cas com a violència masclista, l'assassinat número 47 a Espanya durant l'any passat i el segon de l'any a Mallorca.
I aquestes darreres hores també han sabut que un parapentista va provocar aquest dimecres a les 5 del capvespre una pana elèctrica al Mercadal que va deixar sense llum una petita part del municipi. L'avaria va durar aproximadament 9 hores i a les 2 de la matinada es va poder restablir el subministrament.
El parapentista havia aprofitat el bon temps per llançar-se des de dalt de la muntanya del Toro, com fan habitualment els aficionats a aquest esport a Menorca. Per causes que es desconeixen, es va desviar de la seva trajectòria i va impactar amb el cablejat elèctric d'una finca pròxima del cim. Sortosament, en va resultar il·les, però aquest accident va provocar que 50 usuaris del Mercadal quedassin sense llum, la majoria, 36, a l'urbanització de Son Parc. També 13 ràdios es van veure afectades.
Són ara les 7 i 13.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El sector pesquer de les Balears aturarà dilluns per protestar contra les noves obligacions de control per part de la Unió Europea. Segons els pescadors, aquestes normatives posen en risc la viabilitat de la flota artesanal i perjudiquen la seguretat i la qualitat del producte.
Així és, entre les mesures més criticades, l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. Els pescadors també critiquen que és materialment impossible, diuen, que compleixin aquests requisits embarcacions que fan jornades inferiors a les 24 hores i que pesquen a poca distància de la costa. El president de la Confraria de Pescadors, Domingo Bonnin, demana que se'ls apliqui una exempció que preveu el reglament comunitari per a les barques que pesquen manco de 12 hores.
A l'Atlàntic, els barcos normalment surten i estan 3, 4, 5 dies i naveguen un dia. No tenen problemes en fer els previs perquè acaben la pesca, el peix el duen dins la bodega i tenen tota la informació. Aquí entres i surts cada dia. Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
També rebutgen l'exigència de registrar totes les captures perquè consideren impossible anotar amb exactitud quantitats mínimes a bord. Els pescadors tenen un marge d'error d'un 20%. Si s'equivoquen, els poden sancionar multes de fins a 3.000 euros. La mobilització coincidirà precisament amb una reunió entre el Ministeri i el representant del sector pesquer per abordar la modificació del controvertit reglament.
I també a Saja Balears s'afegeix a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat contra el Tractat de Lliure Comerç Mercosur i les retallades dels fons de la PAC, la Política Agrària Comuna. Les mobilitacions estan previstes arreu de l'Estat la darrera setmana del mes de gener.
I l'acte central serà dijous, dia 29 de gener, i per la resta de jornades de mobilitzacions, que seran els dies 26, 27, 28 i 30 de gener, les organitzacions agràries donen flexibilitat a les delegacions regionals perquè convoquin accions dins els seus territoris que, en el cas de les Illes, encara s'han de concretar.
I encara amb l'àmbit laboral, 44.000 empleats públics de la comunitat autònoma percebran en la nòmina d'aquest mes un increment a la indemnització per residència o complement d'insularitat. Els beneficiaris són els funcionaris dels serveis generals, els docents, el personal del servei de salut i també el personal laboral, inclòs el del sector públic instrumental.
L'import serà el mateix per a tots el grup de funcionaris i també personal laboral i s'equipararà amb que el correspongui al grup A1 en data de l'1 de gener de 2026. Pel que fa als endarreriments corresponents a 2025 en augment de sou d'un 2,5%, la intenció del govern és que s'aboni al mes de març. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha subratllat la voluntat de complir els compromisos adquirits amb els empleats públics.
L'esforç és important i és un esforç perquè aquest govern té clara la necessitat de complir amb els nostres funcionaris i amb els nostres empleats públics.
L'Estei destaca que és una millora que arriba pels treballadors de totes les illes, mentre que el CECIF assegura que aviat ja es veurà reflectit a la nòmina. Som Miquel Gelabert de l'Estei i Lluís Apolinar del CECIF.
Estem parlant que en aquesta nòmina de gener ja posam en marxa un terç d'aquesta diferència comparat amb un au de Canaris, i això se tradueix és que a Menorca i a Eivissa suposa més de 100 euros en el mes i a Formentera més de 170.
A partir d'abril, si todo va bien, todas las subidas salariales están aplicadas en la nómina de abril de 2026.
UGT i Comissions Obreres, de la seva banda, destaquen que les millores beneficien funcionaris i també personal públic, cosa que, segons el seu parer, repercuteix en millores del servei. Són Miguel Ángel Romero, d'UGT, Pep Ginart, de Comissions.
Esto afecta, para que se entienda, al personal del ámbito educativo, afecta al personal del ámbito sanitario, al personal de servicios generales y al personal del sector público e instrumental.
Por lo tanto, bueno, pues millora de salari, millora de prestació de serveis públics, millora de tot en general.
I continuem ara parlant d'habitatge. El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca pronostiquen que la construcció de sales de luxe que s'ha disparat en els darrers anys ha tocat sostre. Això sí, el col·legi constata un canvi de tendència al 2025, quan s'han visat més pisos que sales. A Mallorca ha augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous.
I en total s'han visat més de 2.000 habitatges, els mateixos que un any abans pràcticament la meitat eren pisos, l'altra meitat cases unifamiliars. Tot i aquest canvi de tendència, però encara es continuen fent manco plurifamiliars que entre els anys 2019 i 2022. Luis Alfonso de León és el president del col·legi i preveu una crisi en el sector que obligarà a davallar els preus en el mercat d'habitatges unifamiliars.
Todos los que estos años se han estado dedicando al lujo no les va a quedar más remedio que volver a la vivienda económica y realzar lo que son los edificios plurifamiliares.
Els municipis amb més projectes d'obra han estat Palma, Marratxí i Inca. Destaca també l'augment de les obres de reforma en edificis que augmenten en un 19%. En total se'n certificaren més de 3.000 intervencions, la xifra més alta dels darrers anys. Un augment que es deu en bona part perquè el 2025 acabava el període per la sol·licitud d'ajudes europees per la rehabilitació energètica.
Els aparelladors que asseguren que la construcció de xalets s'havia disparat en els darrers anys, mentre que Terra Ferida va més enllà. L'entitat alerta que entre el 2021 i el 2024 s'han edificat 5 grans xalets en sòl rústic cada setmana. Qualcunes d'aquestes edificacions diuen fins i tot amb camp de golf particular. Terra Ferida retorna després de 4 anys d'aturada i ho fa amb un inventari de la devastació de Mallorca 2015-2024.
En aquest document es posa de manifest que en els darrers 4 anys s'han construït gairebé 550 hectàrees de sòl agrari i forestal, una superfície val a dir similar a al municipi de Costitx. Aquestes dades confirmen que, segons Terra Ferida, lluny de frenar la destrucció del sòl rústic i dels paisatges interiors, a Mallorca s'ha accelerat en el darrer trienni. Jaume Drovés, un dels activistes.
I el que estem veient és que hi ha una acceleració dels processos urbanístics que ja veiem en el seu dia. Sonata, vos hem posat algunes dades perquè vos faci una idea. Cada setmana a Mallorca s'urbanitzen, s'edifiquen 5 nous xalets.
És per això que l'entitat ecologista reclama una moratòria immediata de construccions residencials en sòl rústic i la protecció també definitiva del sòl rural, així com un nou pla territorial que el protegeixi de manera definitiva. També l'elaboració d'un pla de rehabilitació d'habitatges dins els centres històrics dels pobles i que es reforci de manera significativa la inspecció del lloguer turístic i l'Agència de Defensa del Territori per combatre també la il·legalitat.
I aquestes dades es donen a conèixer plena crisi d'habitatge a Menorca. Estan pendents avui precisament del desnonament d'una família vulnerable, la d'Assumpción Cintas. De moment no han trobat solucions. La comissió judicial té previst avui migdia fer-los fora del pis de Moó on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama.
És la segona vegada que s'autoritza el desnonament. Fa un mes es va ajornar per qüestions humanitàries. Ara, però, tot apunta que s'executarà, tot i haver-hi una persona major de 87 anys i també una dona en cadira de rodes. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració a partir de les 10:30 del matí davant el pis ubicat a l'avinguda Fort de l'O de Maó. Els darrers dies han estat negociant amb els serveis socials municipals, també amb el Consell de Menorca, per mirar de trobar una alternativa habitacional per a aquesta família, però asseguren que a hores d'ara no ha estat possible. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consell de Flor. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas nos las han denegado. ¿Vale? Con lo cual, ya solamente queda lo de mañana. Esperemos que haya suerte, que la familia pueda quedarse aún más tiempo en la vivienda, que es lo único que pedimos. Que la familia tenga tiempo suficiente para encontrar vivienda. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque sabemos cómo está hoy en día la vivienda.
La proposta que se'ls ha fet per part dels serveis socials consisteix en llogar un altre pis i ajuda per poder fer front al preu del lloguer. El cert és que els preus de mercat estan disparats, però l'Ajuntament considera que hi podrien fer front. Enric Mas és regidor de serveis socials.
Que es ve que el preu de mercat és alt, però aquesta família té uns ingressos recurrents que podrien fer front a això amb ajuda dels serveis socials, no? Però clar, ens permetria tenir un termini un poc més ample per fer feina després també conjuntament amb altres serveis i amb altres institucions per donar una sortida. Ara el que hem de atacar és, diguéssim, aquesta urgència.
La proposta està sobre la taula, però en cas que la rebutgin, també se'ls ha ofert passar uns dies en un hotel, una alternativa temporal que, diuen, no resol la seva situació.
I a vista la dificultat d'accedir a un habitatge és el principal motiu d'exclusió social. El 20% de la població de l'illa, que són d'havers 32.000 persones, estan afectades. És la conclusió de l'informe de la Fundació Foessa, encarregat per Càritas, recull les dades de David Ventura.
L'informe FOESA posa negre sobre blanc a la desigualtat que pateix l'illa d'Eivissa. Al marge del risc d'exclusió, que afecta una de cada cinc persones, un altre 43% pateix una integració social precària. Escoltam Thomas Ubrich, membre de la Fundació FOESA.
En comparación con Baleares y con España, Eivissa sale peor parada en lo esencial. Más exclusión y, sobre todo, más precariedad. Aunque la parte más dura de la exclusión es algo menos frecuente en la isla, esa genera sufrimiento y bloquea vidas.
L'informe ofereix xifres que poden semblar contradictòries. Per exemple, a Eivissa té un 10,1% de persones amb uns ingressos baixos, respecte al 12,5% de Balears. En canvi, l'illa pateix un major risc d'exclusió social, el 20,4%, mentre que el conjunt de Balears és del 19%. L'explicació, la manca d'habitatge.
En Eivissa, la vivienda se ha convertido en el factor que más exclusión está generando. Afecta a una de cada tres vecinos. La exclusión residencial es más amplia que en el Estado y que la media de las Islas Baleares. Los precios de compra y alquiler crecen mucho más rápido que los ingresos.
Fins a 19.000 persones viuen a habitatges inadequats, com és el cas de les famílies que viuen en una habitació. Una altra causa d'exclusió és la dificultat de molts migrants per empadronar-se, la qual cosa els impedeix accedir a programes d'atenció social.
I la xifra econòmica de les darreres hores és la de l'IPC. Es confirma que el 2025 va tancar les Balears amb una caiguda de preus. Segons la dada del desembre publicada per l'INE, l'IPC ha descendit 3 dècimes i acaba l'any en el 2,9%. És la dada més baixa des del mes de juny del 2025.
El descens de la inflació es deu a l'abaratiment dels carburants i la menor pujada dels paquets turístics. En canvi, el preu dels aliments sí que ha pujat fins al 3% per l'encariment de llegums i d'oli, sobretot. Pel que fa a la inflació subjacent, sense energia ni aliments frescos, s'ha situat en el 2,6%.
I encara en clau econòmica, Maó tindrà pressupostos nous el 2026, després que l'equip municipal del PSI, que governa en minoria, hagi acceptat les reivindicacions d'Ara Maó. El problema més urgent a resoldre és la manca d'aigua potable a tot el municipi.
Ara Maó considera que la política del batlle Héctor Pons és erràtica i també insuficient, diuen. Per això han posat tota una sèrie de condicionants damunt la taula per acabar signant l'acord pressupostari amb el PSI per enguany. El portaveu Jordi Tutzó n'explica els detalls.
El problema més urgent ara mateix és la potabilitat de l'aigua. Per això hem posat com a condició inajornable que l'acció de l'Ajuntament se centri a resoldre aquest problema. També veiem imprescindible que es posi en marxa una acció política molt més decidida per desbloquejar les inversions en infraestructures dels nostres carrers, que no estan arribant, en inversions en el penya-segat d'Esport de Mó, que presenta un risc evident, així com promoure canvis en el pla d'ordenació urbana del municipi per avançar en la gestió sostenible de recursos naturals i en la protecció del territori.
És per tot això que Tutzó ha assegurat que fiscalitzarà la política municipal i vetllaran perquè es compleixin els acords, sempre amb una aposta clara pels serveis socials.
I gairebé 50 milions d'euros és el pressupost en què comptarà el Consell de Formentera. Gent per Formentera i els socialistes han anunciat que s'abstindran per facilitar-ne l'aprovació. El pressupost total suposa gairebé un 8,5% més que l'any passat. Més de 7 milions es destinaran a inversió.
I entre els grans projectes hi ha, per exemple, el conveni de carreteres, que s'emporta 1,5 milions del pressupost. També la renovació del dipòsit d'aigua potable de Can Maria, el projecte acte d'unió de l'Avinguda 8 d'agost, o l'ampliació també del cementeri de Sant Francesc. D'altra banda, gairebé 3 milions d'euros es destinaran a ajudes socials. La Unió afirma que han estat uns pressupostos consensuats amb el grup de l'oposició, també Gent per Formentera i el PSOE, i per això permetrà que dimarts que ve s'aprovin amb l'extensió, això sí, d'aquests dos grups. Javier Serra és vicepresident segon i conseller d'Economia de Formentera.
El més rellevant d'aquestes negociacions ha estat sempre que hem estat en sa mà estesa. En cap moment hem tancat sa mà a ningú. Hem seguit negociant durant tots aquests mesos intensament perquè aquests pressupostos anessin endavant, que això és l'important i crec que és el beneficiós per si hi ha Formentera i per si hi ha ciutadans.
Manca un minut i mig per arribar a les 7:30. Fem un cop d'ull ara a la premsa editada a les Balears. Avui, a Mallorca, monogràfica de l'esfondrament de Manacor.
És així, no hi ha mitjà que no ho dugui a la seva portada. Un esfondrament que última hora, per cert, recorda que va ser mortal a la seva portada. Només aquestes dues paraules. Una fotografia enorme, fins i tot per davall la capçalera. També ho du Diari de Mallorca, en aquest cas amb una presa des del carrer de la casa, explicant que va morir un jove i que va col·lapsar la teulada. Mallorca Diari, anem ja amb els digitals, entra en detalls i recorda que aquest habitatge no havia passat l'informe d'avaluació d'edificis. Parla de commoció i de dol a la localitat manacorina i l'Ara Balears, de fet, afegeix un matís més, que és que aquesta inspecció és obligatòria. OK Balears, per la seva banda, porta una imatge de poc després dels fets d'un segon titular que diu que quan els bombers eren a dins, una altra part del sostre també va passar per ull i en va ferir un d'ells. I parlant de cases, precisament el Menorca diu que 5 blocs de pisos passaran per davant la resta de llicències, amb o són habitatges plurifamiliars per respondre, diuen l'Ajuntament, a la crisi habitacional. Contrasta això en la premsa pitiusa, tant Diario com Periódico, diuen avui que augmenta allà l'exclusió social. De fet, una de cada 5 persones, diu el Diario. El Periódico precisa la xifra exacta, la xifra total, diu que són 32.000 persones.
Hem arribat a les 7:30, repassant els principals titulars d'aquest matí de divendres. Continua la investigació sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacor i en el qual va morir un jove de 18 anys. Aquestes darreres hores hem sabut que l'immoble construït l'any 1900 mai no havia passat una inspecció tècnica d'edificis.
La hipòtesi que agafa més força és que les vigues que aguantaven la coberta i que estaven insertades a un mur de càrrega de marès s'haurien descalçat com a conseqüència de la humitat acumulada durant els anys. Recordem que els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar aquesta revisió. Miquel Oliver és el Bala de Manacor.
A veure si hi havia s'informe s'aïta, no? Tens per saber veure si totes les cases de més de 30 anys tenen la obligació de fer i en principi no mos consta que així s'hagi enviat.
La tragèdia ha passat en plenes festes de Sant Antoni i alterarà avui el desenvolupament del protocol amb la introducció de senyals de dol.
I ha passat la primera nit a la presó l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any.
La jutgessa titular de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma l'ha enviat a la presó de manera provisional després de prendre la declaració. L'home va ser detingut dilluns per l'assassinat que presumptament va cometre el febrer de 2025.
I els pescadors de les Balears aturaran dilluns per protestar contra les noves obligacions de control per part de la Unió Europea.
Segons el sector, aquestes normatives posen en risc la viabilitat de la flota artesanal i perjudiquen la seguretat i la qualitat del producte. Entre les mesures més criticades figura l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. Domingo Bonnin és el president de la Confraria de Pescadors.
Aquí hi ha tres i surts cada dia. Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
I pel que fa als pagesos, la patronal Assaja Balears s'afegeix a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat la darrera setmana d'aquest mes de gener.
L'acte central serà dijous dia 29, protesta en contra la tracta de lliure comerç, Mercosur i les retallades dels fons de la PAC, la política agrària comuna.
I en clau econòmica, la novetat arribada a Mahó, que tindrà pressupostos per al 2026, l'equip municipal del PSC que governa en minoria ha acceptat les reivindicacions d'Aramó.
El problema més urgent, diuen ara, és resoldre la manca d'aigua potable a tot el municipi. El portaveu d'Ara Mahó explica que fiscalitzaran la política municipal i vetllaran perquè es compleixin els acords, sempre amb una aposta clara pels serveis socials.
I el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca creuen que la construcció de xalets de luxe que s'ha disparat en els darrers anys ha tocat sostre.
El col·legi constata, però, un canvi de tendència el 2025 quan s'han visat més pisos que xalets. A Mallorca ha augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous.
Aquestes dades es donen a conèixer en plena crisi d'habitatge a Menorca estan pendents avui del desnonament d'una família vulnerable de la d'Assumpción Cintas.
De moment no han trobat solucions, així ho explica Jaime Garceso de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consejo Insular. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas las han denegado.
La comissió judicial té previst avui migdia fer-los fora del pis de Maó, on han viscut els darrers anys, perquè el propietari el reclama.
I avui és el dissabte de Sant Antoni. Molts de pobles de Mallorca, com Sa Pobla, Muro, Pollença, Manacor i Artà, celebren aquesta festivitat.
Els més matinets són els d'Artà. A les 9 del matí, la comitiva sortirà de Cal Obrer per fer la capta amb els Valls dels Dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble, però avui també a Sant Honorat i el Gaida varen celebrar ahir la revetlla amb una cercavila animada pels caparrots.
Perquè té banyes.
Ara, dimonis petits jo no m'agraden, els dimonis petits. Saps per què? Perquè els petits me van cremar, així, però els grans no, perquè estan damunt la plaça.
Durant aquest informatiu matí serem en directe a Artà, una jornada en què sembla que el temps respectarà aquestes celebracions de Sant Antoni. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, efectivament, avui jornada de tranquil·litat amb la presència d'alguns intervals de núvols, principalment a Menorca, on ara mateix el dia comença parcialment ennigulat, núvols alts també arribant per les Pitiüses, i ara mateix també algunes boires a punts de l'interior de Mallorca que tindran tendència a esvair-se. Avui no esperam precipitacions, però això podria canviar a partir de demà. De fet, aquesta pròxima matinada es podria activar ja qualque ruixat, començant per Eivissa i Formentera, però pensant que serà demà el dia més plujós. El dia de Sant Antoni vendrà a marcar pel cel tapat a tot arreu amb precipitacions que podrien avançar d'Eivissa i Formentera cap a Mallorca i després, finalment, al final del dia a Menorca. Les zones més afectades podrien ser, precisament, les Pitiüses amb avís groc i també a punts del Ponent i Mitjón de Mallorca. En aquestes bandes, les precipitacions podrien ser bastant generals. Sembla que la meitat est de Mallorca i Menorca podria quedar una miqueta més al marge, tot i així pensant que al llarg del dia hi plourà, sobretot a partir de mitjana hora baixa. Quant a la temperatura, avui les màximes queden entre els 14 i els 17, puntualment els 18 graus. Demà podria ser una mica inferior, però com dèiem, roba la Sant Antoni tranquil·la. Demà sí que hi faria presència les precipitacions.
Informatiu matí. Esports.
I ens atem la informació esportiva parlant del Mallorca, que ha tancat el seu primer fitxatge del mercat d'hivern. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia, es tracta de Justin Kalumba, que ja ha arribat a l'illa i ha passat la revisió mèdica. El jugador de 21 anys arriba lliure de l'Angers, de la primera divisió de França, i juga d'extrema esquerra. El club espera, durant el dia d'avui, fer oficial aquest fitxatge. Aquesta temporada, Kalumba només ha jugat 4 partits a la primera divisió francesa, un total de 225 minuts i no ha marcat cap gol. Veurem si avui de matí ja pot entrenar amb els seus nou companys a les ordres del tècnic Iago Barrasate. I el Mallorca juga demà, rebrà la visita de l'Atlètic Club i ho farà amb l'urgència de trobar-se a només un punt de la zona de descens. El davanter Adon Prats ha parlat a IB3 sobre la situació del club i diu que el més important és estar tots units.
Estem en una situació pues, que no mos agradaria o que no esperàvem estar, però això és futbol, no? El futbol és volàtil i com sa vida mateixa i mos hem d'adaptar i acostumar i estar més junts que mai per sortir d'aquesta situació, no? Al final, quan tots hem estat junts i hem tirat cap a la mateixa direcció, jo crec que el Mallorca ha sigut quasi imparable, no? I
l'artenanca és conscient de la desil·lusió dels mallorquinistes respecte al joc i als resultats de l'equip, però incideix en la importància de la complicitat entre la plantilla i l'afició.
Quan hem estat tots units i amb força, com se diu, no? És quan hem tret els millors resultats. I jo crec que ara és el moment d'estar a les xereques que molt d'equip les agradaria estar a la nostra situació, no? El que passa que sí que és vera que els darrers partits sí que he pensat, no? La tristesa que sentia veient pues, que la gent està descontenta, que és normal, ho puc entendre de qualcuna manera, però és el moment d'estar units i d'estar el més junt possible, no?
I com deia, la primera oportunitat per a demostrar aquesta unió de la que parla Adon Prats serà demà a Son Moix contra l'Atlètic Club. El partit començarà a les 4 i quart i el podreu seguir en directe a partir de les 2 i mitja aquí a IB3 Ràdio en tota la prèvia. I la jornada a primera divisió comença avui vespre mateix. Ho farà a les 9 amb el partit que disputaran l'Espanyol i el Girona. I a nit es tancaren els vuitens de final de la Copa del Rei i es classificaren el Barça i també el València. El conjunt català va guanyar per 0-2 el Sardinero contra el Racing de Santander i el València també pel mateix resultat 0-2 al camp del Burgos. Amb el Barça i el València classificats, la resta d'equips que disputaran els quarts de final del torneig del caos són aquests: l'Atlètic Club, l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat, l'Alavés, el Betis i només un segona divisió, l'Albacete, que va eliminar el Reial Madrid. I a la primera federació, l'UDB s'ha fitxat l'extrem de 23 anys, Izan Jurrieta, procedent del filial del Racing de Santander fins al juny de 2027. És el cinquè fitxatge del club blau-cel en aquest mercat d'hivern. El jugador ha fet 7 gols i una assistència en 17 partits a la segona federació aquesta temporada i fins i tot va anotar un gol a la Copa del Rei amb el primer equip. A més, el club eivissenc ha anunciat també la cessió del defensa Jan Kembo de l'Sporting de Gijón de la segona divisió fins a final de temporada. I en bàsquet, a la primera FEP, el Fiwi Palma visitarà avui, quan falti un quart per a les 9 del vespre, el líder, el Leima Coruña. El tècnic del conjunt mallorquí, Pablo Cano, ha parlat del rival, l'equip més en forma de la categoria i un dels principals candidats a l'ascens.
Ningún partido se juega antes de jugarlo, tanto en esta situación nuestra, que claramente vamos contra un equipo que está dominando la categoría y que está jugando por encima de la categoría, hay que ser realista, como en la otra situación. Es claro quién tiene poderío, ¿no? Y es clara la diferencia entre un club y el otro club.
Tot i així, el Fiwi vol seguir amb la bona dinàmica i més encara després de la darrera victòria contra l'Estudiantes a Son Moix. Pablo Cano diu que l'equip ha de sortir reforçat d'aquest enfrontament d'avui vespre.
Nosotros tenemos que confiar en el trabajo del día a día y más allá del resultado final de este partido, nosotros tenemos que salir fortalecidos de ese partido. Nosotros tenemos que obtener aprendizajes, obtener un buen juego, obtener rendimiento, seguir sacando conclusiones.
I d'avui, quan falti un quart per a les 9 del vespre, juga el Fiwi Palma a la pista de Leima Coruña. Pel que fa a la resta de representants balears a la primera FEP, l'Estia Menorca rebrà demà el Guipúscoa i el Palmer Bàsquet jugarà diumenge contra el Fuenlabrada al Palau Municipal de Son Moix. En bàsquet acabam el temps d'informació esportiva.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Continuem ara destacant una xifra. 86 persones migrants han arribat a les costes de les Balears en manco de 24 hores en 5 embarcacions diferents. Aquest dijous ascendeixen a 60 els migrants rescatats a Formentera i a Mallorca. La Guàrdia Civil ha interceptat aquestes persones en diferents hores de la matinada i al matí a la zona de la Mola, el Pilar i el Camí de Serenal, i ja al vespre s'han rescatat 27 persones a 3 milles del sud-est de Mallorca. Aquests migrants són d'origen magrebí i subsaharià.
D'ençà que ha començat l'any, s'han localitzat 12 embarcacions irregulars a les Illes Balears amb un total de 233 persones migrants, segons dades del Ministeri de l'Interior i també de la Delegació del Govern. Durant l'any passat, varen ser més de 7.300 les persones arribades de manera irregular per via marítima.
I la majoria d'aquestes persones que han arribat ho han fet aquestes darreres hores a Formentera, precisament l'embalat. El port de la Savina, que es va instal·lar fa 3 mesos, ofereix un espai per als migrants que arriben a l'illa i a partir d'ara també permetrà que els voluntaris de la Creu Roja puguin oferir-los una primera assistència de manera més adequada i amb els recursos necessaris. Gemma Guasch.
L'embalat al port de la Savina, que es va instal·lar el passat mes de setembre, ofereix no només un espai digne per als migrants que arriben a l'illa, també permetrà que els voluntaris de la Creu Roja puguin oferir-los una primera assistència de manera més adequada i amb els recursos necessaris. Fins ara, aquesta primera atenció es feia a Eivissa, escoltant Mari Castanyo, que és coordinadora de l'ONG a les Pitiüses.
Durant un temps no hem pogut donar resposta, però perquè no se donen les condicions per poder-la donar. No teníem un espai on la logística i tots els materials i els recursos que són necessaris, el kit que donem d'alimentació, el kit d'hidratació, d'higiene, la roba. Si no hi ha una ubicació on se fa per part de les coses de seguretat i intervenció i on Creu Roja pugui tenir tots aquells recursos, es feia molt complicat.
La Creu Roja ha desenvolupat diferents jornades informatives per crear una plantilla estable de voluntaris a Formentera en la qual han participat una trentena de persones.
Me parece lo mínimo que se puede hacer pensando toda la gente que llega.
Tens com un instint de dir anem a veure què podem fer.
Fins ara només hi havia 4 voluntàries que no aconseguien donar l'abast. Una d'elles és Christine Heinen.
Éramos siempre 4 mujeres los últimos años y a veces era muy, muy, muy duro. Hasta las 3 de la mañana estábamos trabajando.
Pròximament, la Creu Roja oferirà les formacions específiques als voluntaris.
I vas parlar, ara, de la incidència de la grip a les Balears, que registra un lleuger increment la segona setmana de l'any amb una incidència de 73 casos per cada 100.000 habitants davant de les 70,3 infeccions de la primera setmana del 2026. Aquest nivell de contagis també manté l'arxipèlag en una fase epidèmica de baixa intensitat. A l'Hospital de Son Espases només hi ha 10 pacients ingressats per grip.
La Conselleria de Salut explica que la situació epidèmica és estable, tot i que asseguren que hi ha un increment de les infeccions respiratòries agudes provocades per tot tipus de virus, no només de la grip. Entre la població en general, aquestes infeccions superen els 580 casos per cada 100.000 habitants, a davant dels manco de la setmana anterior. Manuela García és la consellera de Salut.
La presión viene fundamentalmente por pacientes que son pacientes crónicos complejos y pacientes crónicos avanzados, y no es derivada de la gripe, sino que estos pacientes, cuando tienes un proceso de infección respiratoria por cualquier virus o cualquier otro proceso, hay un deterioro de mucho de las funciones que tienen, porque padecen del corazón, del pulmón, del hígado. Entonces, al final, todo eso es lo que ha incrementado el número de ingresos.
El Servei de Salut ha activat aquesta setmana 34 llits d'atenció intermèdia a l'Hospital Verge de la Salut.
I els habitatges per professionals sanitaris a Eivissa no seran una realitat fins com a mínim d'aquí 4 anys. Era una de les fórmules per incentivar l'arribada de personal, ja que la manca de professionals és el problema més greu a què s'enfronta l'illa. El nou gerent de l'àrea de salut de les Pitiüses, Eduardo Escudero, qüestiona que aquesta residència especial sigui el més adequat ara per oferir habitatge al personal.
Lo que hay que valorar es si esa fórmula es la más adecuada. Porque es muy complicado poder disponer de alguna estructura habitacional para profesionales sanitarios en el área de salud antes de 4 años.
I el govern estudia limitar la mobilitat a les carreteres de la Serra de Tramuntana dia 12 d'agost a causa de la previsió d'afluència de persones i de vehicles amb motiu de l'eclipsi solar total.
Aquesta és, de fet, la principal conclusió de la comissió que ha creat el govern per garantir la seguretat i la coordinació a causa d'aquest proper fenomen astrològic. Es tracta d'un esdeveniment excepcional perquè situa les illes entre els territoris amb més interès estratègic per la seva observació. La previsió és que aquest dia augmenti augmenti la pressió sobre les infraestructures i la xarxa viària, cosa que tindria efectes al servei d'emergència davant qualsevol incident. Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
Hi ha hagut fenòmens d'aquest estil a altres llocs, a altres indrets, a territoris més grossos que els nostres, s'han produït uns certs problemes, entre ells de confluència, de problemes oculars o a vegades d'accidents. Passant pena, no, vàrem veure que hi havia uns riscos i els riscos s'han de tractar. El que seria irresponsable és no intentar prevenir aquests riscos i posar en tot de la nostra mà.
I de l'exterior, una delegació dels Estats Units es reuneix avui amb els parlamentaris de Dinamarca i de Groenlàndia. Ho fan enmig de l'escalada de tensió entre tots dos països i després que el president nord-americà Donald Trump insisteixi en annexionar-se l'illa Antàrtica i les nacions europees ja hagin enviat tropes en aquest territori.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit que Espanya no descarta prendre-hi part.
Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos. Todo el mundo está muy pendiente del tema, sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman.
Per part seva, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que la presidència dels europeus a Groenlàndia, la presència dels europeus a Groenlàndia canvia la presa de decisions de Washington, tot quan el ministre d'Exteriors de Dinamarca nega haver pactat amb els Estats Units negociar sobre l'adquisició de l'illa.
Med respekt for kongerigets integritet, det er det vi har aftalt, og det er det jeg ligger til grund.
En una entrevista a la televisió danesa DR, el ministre d'Afers Exteriors de Dinamarca recorda que durant una reunió mantinguda, o la reunió que varen mantenir el dimecres, varen acordar que els Estats Units respectarien les línies vermelles del país, que són no cedir precisament l'illa Àrtica, i enmig d'aquests estira i arronses, el veïnats de Groenlàndia recorden que aquesta no està en venda.
Respect us. We are your ally. And we will be your ally.
I demanen a Donald Trump que els respectin i que continuaran sent aliats. Afirmen que poden cooperar, però que no volen una invasió.
I qui també ha dit la seva ha estat el president de Rússia, Vladimir Putin.
Обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги на
перешёл. Putin ha recordat que desenes de països de tot el món pateixen pels seus drets sobirans a causa del caos i de desordre perquè no tenen força abastament per defensar-se. I encara de l'actualitat internacional, la líder opositora de Veneçuela, María Corina Machado, ha entregat la medalla del Premi Nobel de la Pau al president dels Estats Units, Donald Trump. Ha entregat aquest mateix dijous en una visita a la Casa Blanca, cosa que el mandatari estatunidenc li ha agraït. En una publicació a la seva xarxa social Truth, ha dit que és un gest meravellós i diu que ha estat un honor conèixer l'opositora veneçolana. Per part seva, Machado ha afirmat que els Estats Units estan del costat de Veneçuela.
Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos.
Mentrestant, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que està disposada a anar a la Casa Blanca. Durant el missatge anual a la Nació davant l'Assemblea Nacional, la política xavista ha obert a la porta a la diplomàcia per posar punt i final al conflicte amb els Estats Units.
Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica.
Precisament sobre ella n'ha parlat la portaveu de la Casa Blanca. Diu que Rodríguez ha complit amb totes les demandes dels Estats Units. I l'Iran afirma que respondran de manera decisiva, proporcional i legal davant qualsevol agressió.
Això quan les protestes contra el règim perden força, els Estats Units han retirat personal de la principal base del Pròxim Orient, situada a prop de Doha, a Qatar, una mesura preventiva davant una possible escalada bèl·lica a la regió. Així mateix, l'Iran ha instat Washington que reprenguin la via diplomàtica per evitar un altre atac militar nord-americà com el de juny de 2025.
I a l'estat espanyol, Julio Iglesias ha respost per primera vegada les acusacions tres dies després de fer-se públic les denúncies de dues ex-treballadores per suposades agressions sexuals. En un comunicat ha negat haver abusat o coaccionat cap dona.
El candidat assegura que es defensarà perquè es conegui tota la veritat, ha dit, crítica que ha tocat la seva dignitat davant el que qualifica de greuge tan gran.
I són ara les 7:53. Sortim a l'exterior.
I en aquesta hora, el punt d'atenció informativa de la festa de Sant Antoni a Sartà compta enrere ja per donar el sus més matiner a una de les celebracions més sentides. D'aquí a un poc més d'una hora, a les 9, la comitiva sortirà de Calobrer per fer la capta amb els balls dels dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble. Na Teresa Touses amb els protagonistes d'avui han fet un berenar col·lectiu per agafar forces en un dia que es preveu llarg i intens. Teresa, bon dia. Quin recorregut faran per la capta?
Bon dia, Ido. Ara mateix encara ens trobam a la casa del Trull, com s'anomena Calobrer, on la família i els membres de l'obreria han de començar encara a berenar. Ja, com és tradició, sempre prenen xocolata calenta i ensaïmada, tot i que els més matiners els han trobat als bars també de bon de matí.
Són les 6 i 42 de matí, ara prenem un cafè i és això, una tradició d'Artà, que són els millors dimonis i anem a disfrutar de la festa.
Penseu que les completes i l'encesa de foguerons no seran fins passades les 7 de l'hora baixa, però com dèieu, a les 9 en punt partiran d'aquí, de Calobrer, per fer el primer bany aquí al carrer de Necaragol número 2, que de fet és la primera vegada que es fa aquí. S'espera el tant... Escoltam en Miquel Cursac, l'obre.
Un any toca, de fet, estrenar en casa, en Pell Lluís estrena a casa, que és el primer pic que surten d'aquí, ja fa 3 anys que s'obre, però no havien sortit de lo que era casa un pare i sa mare. I...
És un moment molt esperat i és una cosa que dins la sang, de dins la sang des de ben petit, igual que tots els certen a mi, imagino, i amb moltes ganes de que comenci la festa.
De fet, a l'exterior de Calobrer ja s'hi aplega una gentada. Tot seguit començarà l'itinerari i aniran a l'institut, a l'escola de Caragol, després veiaran a la plaça de l'Ajuntament, al convent, a l'Avinguda Costa i Llobera i a la plaça Conqueridor. En tots aquests punts on s'hi espera encara més concentracions. És l'obrer Pep Lluís Gil.
Bueno, ara veu van com els vols aquí tranquils, d'aquí mitja horeta un poc més nerviosos, però així com abans de matí que la festa ja hagi arrencat ja després... Ja va rodar, va tota sola i nosaltres només que anàvem guiant pels carrers i controlant un poc els horaris i que tot surti així com toc.
Aquí l'esclat d'alegria ja es comença a deixar sentir i els colors també. Penseu que com és identitari, els artenencs porten una indumentària de camisa blanca, mocador i alguns pocs guardapit. També escoltam els primers assaigs de les tonades de Sant Antoni.
Ni morero ni pobre, Sant Antoni és artenc, Sant Antoni...
I doncs ja ho deia, Martà, està de festa i els dimonis enguany seran Biel Ferriol, que des de 1998 s'enfunda el vestit del dimoni petit i al seu costat ballarà Xisco Sansó, de mal nom Mosca, que l'any 2008 va prendre el relleu al seu pare com a dimoni gros.
Gràcies, Teresa. Ja ho sentim. La festa ja ha començat. Artà, Sant Antoni, però, també se celebra a altres pobles com Sa Pobla, Muro, Pollença i, malgrat tot, Manacor. Un dels actes més multitudinaris de la Revetlla són les completes, l'aforament màxim de la parròquia dels Doloses de 1.500 persones.
De fet, ara ja no es reserva el lloc per aquells que vagin als dos assajos, per això l'entrada serà per ordre d'arribada i es permetrà passar fins que s'arribi al límit màxim i ja està. Està previst que les portes de l'església s'obrin al voltant de les 5 de l'hora baixa. De fet, ja hi va un assaig, en concret se centra en la part més litúrgica, més que la festiva. De fet, el que feren va ser assajar els cants més tradicionals.
In manus tuas, Domine.
I el rector de Manacor, Antoni Amorós, lamenta que amb aquest sistema es va perdent, diu, el cant llatí.
És una llàstima que no puguem donar preferència en els ensais, perquè així estimulam a prendre els cants en llatí, no? Pens que, a pesar que no són jo l'expert en seguretat ni l'autoritat que va de decidir, però pens que no seria impossible del tot que 300... que han vengut en els assajos, entressen per un portal lateral 300 per l'altre, i els altres 900 entrada lliure, no seria tan difícil.
I parlant de festes i de foguerons, avui precisament de Sant Honorat, patró d'hivern del Gaide, per tant, el dia del Ball dels Cossiers, a les 11, ballaran l'oferta, ara ho escoltau davant l'església, el primer ball de l'any. Ahir vespre, però, el Gaide ja hi va revetlar amb els foguerons, torrades i el correfoc.
Es del Sus ja el va donar una cercavila ben animada pels caparrots i la banda de música del Gaide, que els més petits esperaven amb molta expectació.
Jo fa un any i mig, dos, que els educ, i fa bastant d'anys que ja estan fets, i entre tots els joves del Gaida, intentant que tots els nins per les festes s'ho passin bé i fer un poc que tots se divertessin més.
Per veure els correfocs.
Per ficar-nos en els correfocs i fer i ballar.
Perquè surten els dimonis i els caparrots.
Perquè té banyes.
Ara, els dimonis petits ja no m'agraden, els dimonis petits. Saps per què? Perquè els petits me poden cremar, així, però els grans no, perquè estan damunt la plaça.
La ballada tanmateix va acabar amb una ballada popular i el tradicional correfoc a càrrec dels dimonis de la cova d'Esfossar, acompanyat de la batucada. I avui de matí, a partir de les 11, se celebrarà la missa al patró al Vall de l'Ofer.
I festa grossa també a Menorca. Perquè aquesta illa celebra aquests dies la seva festa gran, la Diada el 17 de gener, com cada any demà, entre avui i demà els carrers, places i esglésies s'omplen de foc, de música i de rituals, entre les més destacades les de Ferreries i els seus correfocs aquesta nit, però també hi haurà actes institucionals i pregons oficials a Ciutadella i a Fornells, Rebel·les Amós, Sant Climentes, Castella, Lleó, Es Mercadal i Fornells.